Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. I saludem a la Christine Merlier. Bon dia, Christine.
Bonjour, bon dia a tothom.
Octavi Formatxer, Lourdes Auqué, bon dia.
Hola, bon dia. Bon Hola, dia a tothom. Bon dia.
Antoni bon Puig, sol, bon dia.
Ara ja no puc dir que estic a l'exili perquè puc anar i tornar. Però bon dia des de Roda de Barà.
Molt bon dia.
Que duri,
doncs sí,
Antoni,
ja s'ha acabat, ja s'ha acabat. Això de...
Bon dia perquè feia tan mal temps aquesta setmana que s'agraeix el sol, eh?
Sí.
I tant.
Aquesta d'autèntica temperatura de Roda.
Sí, doncs vinga, parlem dels temes que tenim sobre la taula, com fem cada dilluns, fem una mica d'anàlisi de l'actualitat. I doncs la Covid-19 és l'actualitat, malauradament, des de fa ja més d'un any. Doncs noves mesures, recordem, ja no hi ha aquest confinament comarcal. Creieu que s'ha notat molt en quant a mobilitat de les persones? Doncs nosaltres, per exemple, que estem aquí a Roda de Barà, que és un municipi turístic, s'ha notat o no?
No, sí, a Roda Barà s'ha notat. A Roda Barà, jo, per exemple, que puc comparar, trobar gent coneguda o no i tal, i les botigues s'ha notat molt. Els restaurants estaven plens, les terrasses estaven plenes. Alguna gran superfície dintre del terme municipal de Roda de Barà hi havia cua per entrar. Ahir s'ha notat.
Bueno, els caps de setmana s'ha notat molt. Entre setmana no tant, però els caps de setmana sí. A veure, jo sempre he defensat que la mobilitat no és tan important per contaminar-se o per infectar-se, no? Està bé que es pugui fer un tancament de tot Catalunya, sí, però el del confinament comarcal jo sempre ho havia trobat bastant exagerat. Jo penso que és més important la interacció social, no? Vull dir, les relacions entre la gent. Si tu, per exemple, observes totes les normes, portes la teva mascareta a la distància, neteja de mans, tot això, és igual que estiguis a Roda o que estiguis a Tortosa o a Amposta o a la Seu d'Urgell. Em sembla que és igual. Si tu observes les normes, no penso que sigui tan important. Per tant, jo crec que allò del desconfinament no ha afectat massa i més, no. Més aviat anem doncs, a cara millor, no? Tot i que és important allò de les vacunes. Sembla ser que hi ha un 24%, diguem que és una quarta part de la població que ja està vacunada, almenys amb una dosi, no? I jo demà passat ja em poso la segona. Vull dir, a veure, hi ha un 11% de persones que ja tenen les dues dosis a Catalunya. Jo penso que cap a finals de juny la cosa estarà bastant avançada i podem fer una vida, si no normal, bastant normal ja, eh?
Ara vindrà el gran desafiu, que és l'hostaleria. L'hostaleria està més oberta i veurem si funciona la contenció de la contaminació, perquè és un punt sensible, és quan la gent es treu la mascareta per dinar.
Yo creo que nos dejan intentar de nuevo a convivir y a, bueno, pues a salir. Lo intentan, es un intento. Ojo,
I tota Europa s'està escalant més o menys a la vegada.
A veure què passa.
Itàlia, Portugal, Grècia, tots, França mateix, estan tots aixecant ja mesures.
Hay que aprovechar, si queréis hacer un viaje o lo que sea, aprovechar ahora, porque luego ya veremos.
No, però la frontera amb França segueix tancada, eh? Bueno, tancada, sota control. A França ja, ja aixequen el confinament perimetral, però no... el general.
No, de moment no, però no tardaran,
No tardaran.
A França es pot entrar si portes un
PCR.
Amb un PCR pots entrar a França, no?
Sí. Hi ha una cosa que jo vaig preguntar l'altre dia que em van vacunar el dijous.
En tots els països podes entrar amb un PCR,
Encara no existeix el famós passaport, però a través de la pàgina web de la Generalitat, La Meva Salut, tu pots fer una captura de pantalla o pots imprimir fins i tot els teus certificats de vacunació. Et surten.
Sí.
I aleshores això és un document que prova que t'has vacunat. No sé quin efecte pot tenir, però a la que em donguin la segona dosi jo m'ho penso baixar perquè vull anar a França.
Sí. Jo no sé si això a França t'ho reconeix. Perquè
no ho sé.
Primerament està en català. Bueno, suposo que si volen ho poden entendre, no?
No volen entendre-ho, Octavi. El català és una llengua proscrita.
Li haran un PCR, li haran un PCR.
Un PCR, sí. El que passa és que a Espanya has de pagar i a França em sembla que és gratuït, no?
No lo sé, ¿ves? No lo sé.
No, no lo sé.
Hay países que has de pagar. Por ejemplo, en México tengo una amiga que en México ha pagado 300 euros para hacerse el PCR.
Caray, bueno.
Disparate.
¿Euros? Sí, sí, sí. ¿300 euros?
Bueno, a México no me extraña res.
Ella me ha dicho euros.
Uf.
Sí. Caray,
bueno, ahora digo que...
Dos, claro. Ella y su marido, ya me dirás tú. Es increíble.
Es podrá hacer... Es podrà fer un test d'antígens comprat a la farmàcia, diuen ara, no?
Això
van
dir a TV3.
Sí, no sé quan trigaran, però sembla ser que això és imminent.
Esperemos, esperemos.
Sí. El que vol dir que no és gratuït.
El test d'antígens vol dir que... No, el test d'antígens, l'altre és el d'anticossos, és que saps que l'has passat. I el test d'antígens és per saber si el tens ara.
Exacte. Sí, sí.
El que passa que amb un test, sigui un PCR o sigui un test d'antígens, no serveix de res. Bueno, tu pots demostrar que ara mateix no tens el virus, però el que no t'assegura és que demà el tinguis, no?
Clar, sí, el que és de 72 hores, Octavi. Sí. El PCR té validesa de 72 hores.
T'hauries de fer un cada 3 dies, clar.
Mira si té poca validesa, que és inconcebible com hi hagin esportistes que en teoria viuen en una bombolla i que s'han contaminat. Vull dir que s'han fet el PCR obligatori abans d'anar a un entrenament i després resulta que 48 hores després o 72 hores després estan infectats.
Bueno, jo penso que això, mica en mica, es anirà normalitzant, anirem aprenent, hi haurà més tests, bueno, suposo que amb les vacunes també anirem guanyant, i mica en mica es anirà desescalant, però a poc a poc. Nosaltres voldríem que demà mateix ja estiguéssim desescalats i que no tinguéssim cap restricció ni res, però això no pot ser, ha de ser mica en mica, i bueno, en un plaç de 2-3 mesos penso que la cosa s'arreglarà bastant, no?
El ritme de vacunació sembla que va bé ara, sembla que hi ha aquesta embranzida que feia falta, i doncs això vol dir que mica en mica doncs es va aconseguint aquesta immunització, no? De grup. Sí. Vull dir, esperem.
I no oblidem mai que s'ha accelerat el ritme quan han començat a arribar vacunes. Clar. No és un problema d'organització interna del país, és un problema que ha fallat la comunitat europea amb el subministrament de vacunes.
Clar, però també hi ha ara aquesta incògnita, no? Que aquesta segona dosi d'AstraZeneca, que no saben si la posaran o no la posaran encara, no?
Encara no ho saben, sí.
I la vacuna de Janssen, no sé si la comencen ja a posar, però la vacuna de Janssen és una solució fantàstica perquè només és una dosi i després perquè es fabricarà esplugues. El mes de juny, segons tota la informació que teníem, es començava la producció a Reixofre, Esplugues.
Avui començaven a vacunar els policies, no? També, els guàrdies civils...
Sí, però aquests en Moderna, que es veu que hi ha poca quantitat de... I aquest també és un tema polèmic, perquè realment els guàrdies civils i la policia jeràrquicament depenen de Madrid, no depenen de la Generalitat. Hauria de ser el Ministeri de l'Interior que procurés la seva vacunació.
Bueno, aquí hi ha una discussió política bastant important. Sí, bueno. No?
Hi ha una discussió política i lamentablement per ells no es pot habilitar el Piolín perquè vagin a vacunar-se allà, perquè aquest vaixell el van desballestar.
Sí, sí. És que alguns diuen que els guàrdies civils i policies no volien la vacuna d'AstraZeneca. Clar. I a més volien que anessin allà als quartels a vacunar.
I a més, hi ha una altra cosa, el govern espanyol va suspendre la vacunació amb AstraZeneca, eh?
Ja, sí. Però finalment els hi posaran la de Moderna, eh? O sigui que d'alguna manera s'hauran sortit amb la seva, no? A més aniran a vacunar-los als quartels, i perquè finalment ha sigut un jutge el que decideix el que va passant amb tot.
Bueno, el que mana són els jutges, clar.
Un jutge decideixi el que s'ha de fer, no? Perquè la Generalitat deia que ells no tenien un cens actualitzat de lo que és la policia i la Guàrdia Civil. Deien, no sé, jo, a mi no sé res, però jo escoltes els uns i els altres i al final et fas un lío i no saps de quina banda situar-te, no?
Bueno, la ministra de Sanitat va dir, si no lo hacen ellos, ya lo haremos nosotros. Diu, pues feu-ho vosaltres.
Bueno, sí. Bueno,
bé, molt bé. Tothom ha de tenir dret a vacunar-se. Tothom ha de
tenir
dret a vacunar-se.
Això sí, i tant que sí. Uh-huh. Sí.
Molt bé. Vosaltres ja veig que esteu vacunats, esteu contents, us trobeu bé. Sí,
sí però a mi m'ha fet reacció,
no. La Cristina no.
Hay gente que no quiere, uh-huh.
També, doncs, de la mateixa forma que comentava, no? Que vacunar-se és un dret, no fer-ho, evidentment, també és un dret. Hi ha el mateix dret.
La Cristina està vacunada, sí, no?
No. Acaba d'explicar-ho, Octavi, escoltem.
Yo me hago PCRs, todos los PCRs que queráis, y ya está.
Vale.
Yo me voy, en junio me voy a Itàlia, PCR, ja està.
Vas a Itàlia, et faràs el PCR.
I pensar que con la vacuna podéis contagiar igual,
Sí, exactament igual.
No, sabemos. Sí, això ja ho sabem. Lo que passa que nosaltres, si ens contagiem, és molt més, diguem, asimptomàtic, no?
Hay que ver.
Això és el que diuen.
Esperar un poquito.
Encara,
esperemos que sí. Yo espero un poquito, a ver.
Encara
a mi m'ha fet reacció, la vacuna.
También a mí me han hecho algún tratamiento hace poco.
Claro, y no puede.
Y tampoco me lo aconsejan tan rápidamente.
Vale, claro. Això ja és una altra història.
Més val ser prudents.
Hay que ver todo.
Exacte.
Pues es que no puedo explicar esto a todo el mundo, como estamos entre nosotros.
No, a més, és igual que discutim el que discutim. Amb vacuna, amb virus com el de la Índia, que aquest fa una por. La meva germana, que és metge, està totalment aterrorizada per la infecció a l'Índia.
Perdona, però no se puede comparar. A ver, un indio, el estado de salud, su sistema inmune, con el nuestro.
No, es mucho más fuerte que el indio. Está acostumbrado.
No se puede comparar. No. Es normal que haya este caos en este momento, porque defensas tienen mucho menos, naturales hablo, defensas naturales, mucho menos que nosotros. Esta gente están, claro, eso lo tenían que haber pensado y tenían que haber organizado algo propio para ello.
Cristín, aquí hem de dissentir totalment. Índia va superar una primera fase, una primera onada, malgrat que totes les condicions ambientals a l'Índia són nefastes pel que respecta a l'emissió, però és que el sistema immunitari dels hindús, per moltes malalties, és més fort que el nostre perquè estan més acostumats.
En algunes coses sí. En algunes coses sí.
I aleshores, a mi el que em fa por...
Esto no sé, es complejo.
És molt complexa, però a mi el que em fa por...
Un virus
que ha fet estralls a la Índia, amb els acostumats que estan aquella pobra gent a les epidèmies, doncs aquest virus amb nosaltres, bueno, és que ens ha de portar tots a l'altre món,
Ai, calla, Antoni.
I els metges tenen autèntica por al virus de la Índia,
Clar.
De totes formes, de la manera que viuen aquesta gent, que, bueno, segons veiem a la televisió, no? Amb espais de 10 metres quadrats viuen 20 persones i coses així, home.
No se puede comparar con Europa.
Vull dir, la manera en què viuen, i a més amb la quantitat de gent que hi ha allà, els habitants.
La higiene no és la misma.
Lo que passa que la higiene, malgrat tot, Cristín, la higiene a la Índia ha millorat i les condicions de vida.
Esperemos.
I la prova la tens amb l'augment de la població bestial, ja són 1.400 milions de persones. Estan patant amb Xina. Serà el país més poblat del món.
En molt poc temps
la natalitat s'ha disparat a la Índia. Les condicions ambientals han millorat.
Però és un dels països més contaminats del món, La Índia i Bangladesh són els dos països més contaminats del món.
Una promiscuidad tremenda. Ellos viven, además es su manera de vivir, con mucha promiscuidad.
Sí.
No es como nosotros, ¿no?
Sí.
Vinga, en tot cas, també voldria recordar que va tenir lloc aquell famós concert de 4.592 persones al Palau Sant Jordi, concert de Love of Lesbian, I doncs, va ser un estudi, el que va determinar aquest estudi d'aquestes 4.592 persones. Recordem que totes van entrar amb prova d'antígens feta i totes, doncs, en aquest cas, duien mascareta. Doncs l'estudi ha determinat que no va propagar la Covid-19 aquest concert. Que de totes aquestes persones, al cap de 15 dies, només 6 d'aquestes van donar positiu. I d'aquestes 6, 4 s'haurien contagiat en un altre lloc, no en el concert. Això també doncs, obre la porta a que el món de la cultura pugui sortir una miqueta d'aquest pou tan profund. No?
I tot el món es va horroritzar amb aquesta prova i ara sembla que s'hagi posat de moda fer macroconcerts perquè el de Liverpool té la marinera sense mascareta, sense distància.
El virus no le gusta la música, es evidente.
Ni teatros, ni...
No, això és el que he dit jo al començament. Si es prenen mesures i tothom fa bondat, diguem-ho així, no ha d'haver problemes. Si tothom es fa les proves, tothom porta la mascareta, tothom observa les normes que t'estan dictant, home, jo crec que es podrien fer moltes més coses de les que fem. I aquí queda demostrat ara, no?
Sí. Bueno, aquí a Catalunya realment les mesures han estat molt dures, francament dures, i clar, potser també perquè com que no tenim govern, sinó que el govern és provisional, ningú ha volgut córrer un risc i s'han passat amb la duresa de les mesures. Compares amb altres
comunitats? No, perquè quan va començar l'epidèmia sí que hi havia govern i les mesures han sigut estrictíssimes des del principi.
Sí.
Vull dir que jo crec al contrari, que s'ha seguit la mateixa línia. No estem per sort com estan a Madrid, que estan les UCIs desbordadíssimes.
Ah, sí. Per la Lluça...
No ho diu. Desbordades, desbordades.
No la coneixem, eh? És totalment virtual, eh? La informació de Madrid és totalment virtual.
Doncs,
no la coneixem.
Segons informacions, les UCIs a Madrid estan desbordades. Sí. Llavors...
Bueno, pues digue-li a la Lluça, perquè ahir va dir que ella no cerrava Madrid perquè no li dava la gana.
No, clar,
paraules,
evidentment,
eh?
Evidentment. Recordem que sí. Hi ha eleccions a Madrid demà, no? Demà, dia 4.
Sí, demà.
Són importants, eh?
Es va tancar la campanya, deien que el dia, doncs ahir precisament, no? El 2 de maig, que doncs, va ser la festivitat més polititzada que hi pugui haver. Clar, evidentment. Es tanca la campanya, avui dia jornada de reflexió, i demà doncs, tots els madrilenyos estan cridats a les urnes.
És molt preocupant el que està passant a Madrid, la crispació que hi ha a Madrid, tant a nivells de polítics, el que ha passat amb els debats no s'havia vist mai, aixecar-se... No s'havia vist mai. La càrrega de Vallecas... quan un partit doncs, impulsa una càrrega policial contra la gent es torna, detenen a presumptes escoltes d'un partit polític que també intervé amb la candidatura de Madrid. Està tot molt, 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 molt a flor de pell. I segons com siguin els resultats de les eleccions de demà, l'ombra del tamallazo, si la gent sospita que hi ha hagut frau o hi ha alguna cosa que no va, Madrid es pot desbordar, eh?
Però sempre...
El 2 de maig va ser una revolució que va començar a Madrid. Les revolucions espanyoles són quan Madrid surt al carrer, recordem-ho, eh?
Encara t'has deixat, Antoni, encara t'has deixat les amenaces de mort, eh?
Ah, sí, també. Sí, naturals o artificials, no?
Tot aquest inventari que has fet de coses que han passat, penso que allò de les amenaces de mort és important, eh? Perquè això
és molt greu, també. I a més, això és que crea escola, eh?
Sí, sí.
Però hace años que en el hemiciclo hay este tipo de agresividad, hay un coloquio así. Hace años ya que se ha instalado esto aquí. Sí. Es increíble lo que pasa ahí, increíble. Es de un nivel, no sé, pero parece que se haga de todo menos política.
Sí. Sí, sí. Bueno, a Catalunya desgraciadament també ho van veure, que es van perdre els modus. Abans es parlava del paradís català perquè
hi havia una correcció,
i una correcció també.
No us solapeu, companys, no us solapeu que no s'entén res. Parleu d'un amunt, sisplau.
A Catalunya va començar quan van arribar Ciutadans, si ho recordeu. Sí. I el que passa que a Madrid això ja feia més temps que passava,
sí.
Però ara ha arribat a un moment ja bastant insuportable i que estem donant una imatge que no vegis, no? Per tot arreu.
Perquè, lamentable.
Només són insults, agressions i desprestigiar l'adversari, però no es parla dels problemes reals dels ciutadans, no? Només es parla d'arribar-se entre ells. És com si una baralla constant per aconseguir més vots i bueno, suposo que s'estudia, els estrategues de cada partit estudien la manera de desbancar l'adversari bueno, allà va, tot s'hi val, no? Tot s'hi val, mentides i difamacions, coses que no són certes, però és igual, tot s'hi val i després, doncs, bueno, el que surt dels diaris és el que val. I des de l'ego, amb el consentiment de la premsa i de la premsa mediàtica, que això també,
claro.
Jo penso que també és molt important,
La premsa mediàtica ha pres protagonisme perquè avui el que estava veient jo per la televisió catalana sobre la càrrega de Vallecas i la persecució a Podem és indescriptible. Aquí pots inventar perfectament una notícia, ampliar-la i totes les televisions del país tot ho retransmet.
Yo creo que hay mucha corrupción en los medios, Estoy convencida,
Sí.
Clar, sí, i tant que sí.
En tot cas, tornant al tema, quin preveieu que sigui el resultat de les eleccions a Madrid? Vinga, mulleu-vos una mica.
No, presumirem, la senyora Ayuso presumiblement guanyarà, però una altra cosa és que tingui suficient força per governar sola o a veure quin soci es busca.
Bueno, segons les enquestes, governarà amb el recolzament de Vox. Segons les enquestes.
Aquest és el problema.
Segons les enquestes. Està per veure si les forces d'esquerra sumades podrien desbancar-la. Bueno, sembla ser que va bastant frec a frec, no? Diuen.
Octavi, un cop més, tot depèn de la participació sumada. Però, clar, aquestes eleccions es fan en un dia laborable, S'han fet en un dia laborable perquè no caigui en un festiu que els madrilenys acostumen a utilitzar per marxar. I les han fet en un dimarts, trencant totes les normes últimes que es fan al país, perquè hi hagi molta participació. Però, clar, a vegades esperar participació pot ser un boomerang, pot ser que et vagi en contra. No sé, és bastant incert, Aquest meló fins a les demà a les 9 de la nit no el començarem a entreveure, Però part del futur d'Espanya juga a Madrid,
Jo crec que Madrid, bueno, ara la senyora Ayuso està dient que Madrid és diferent, que Madrid és una forma de viure, que Madrid es viu molt bé, que sembla com si volgués ser una mica independentista madrilenya, no?
O sigui, Espanya no rob.
Està a punt de declarar la independència de Madrid, no? Que això ja seria bo, no?
Bueno, es va atrevir a dir que si divorciaves a Madrid no et trobaves mai més amb la parella, que bueno, jo és que ho vull trobar una animalada d'això, però bueno.
Sí, que a Madrid podries canviar de feina, podries canviar de parella i que es vivia fantàsticament bé i que bueno, i que una forma de viure i tal, el que no diu és les coses negatives, no? No diu el número de morts i el número d'ingressats. I tot això no ho diu, no?
Només
diu
el que
li sembla només, que sí. O sigui que, bueno, és una
campanya molt clara. Hi ha molts mites sobre Madrid, però alguns d'ells són reals, Però, clar, cadascú coneix Madrid de forma molt, molt personal. I és molt difícil, pels que no som madrilenys, extreure una projecció. Però, vamos,
jo penso que a Madrid, el que és el Madrid, diguem, oficial dels ministeris i dels llocs oficials, Bancs d'Espanya, Tribunal de Comptes, tots aquests llocs, hi ha molta gent que els hi convé que no canviï res, que ja els hi està bé tal com està. I la majoria són del Partit Popular, que és el partit que està més integrat en tots aquests llocs, no? Per tant, com que hi ha molta gent que ja els hi està bé que les coses quedin com estan, doncs jo penso que la cosa, el PP suposo que pot guanyar, suposo, contràriament a el que pot passar a tot Espanya, però a Madrid és un cas concret, no? Tot i que hi ha molta gent que són treballadors i que no tenen res a veure amb la política, no? Però jo penso que n'hi ha tants mils i tants mils que estan ficats dintre d'aquestes institucions, sí, sí, que això té molt de pes a Madrid, no? Jo crec que sí. Sí.
Vinga, en tot cas, anem cap aquí a Catalunya. Què passa a Catalunya? Sí. No tenim govern, tindrem govern? Com ho veieu?
Bueno, el que s'estigui negociant a la presó de Lledoners és una cosa curiosa, no? Vull dir, jo diria que un govern s'hagi de negociar en una presó, penso que hi ha algú que no funciona aquí, eh? Hi ha algú que no em lliga. No sé si des de l'estranger ho veuen així o no, però jo des d'aquí, que estem a dintre ficats, ho veig una mica irreal, o una mica... no sé, esotèric, no sé la Cristín quin nom hi posaria, no? Però em sembla que...
A veure, els negociadors són polítics, veritat?
Esotèric.
Sí.
Molt bé.
Els negociadors polítics...
Espanya hi ha presos polítics?
Home, si estan a la presó, segur.
Ah, bona pregunta.
Espanya hi ha presos polítics.
és un reconeixement que hi ha presos polítics, això està clar. Sí, sí.
Sí, clar. Vull dir, qui és el president del partit que presumptament és capaç de formar govern?
Sí, sí.
I on està? Junqueras,
i on està? Oriol Junqueras, que està a la presó, sí.
Com que aquestes negociacions per formar govern són al màxim nivell, l'altre president està a Brussel·les i un altre president està a Lledoners.
La situació és increïble.
Quedaria més lleig encara que s'anessin a negociar a Brussel·les, no creus?
Clar.
Sí, però a Oriol Junqueras no li deixaran anar, clar.
No, però aleshores tampoc, clar, el de Brussel·les tampoc pot baixar a Lledoners perquè ja
tampoc
sí que
no pot venir aquí, clar. Doncs aquí no està el problema.
Per això ho dius tu molt bé, la situació espanyola és surrealista.
Sí, una total. Mica...
No, perdona, espanyola no, catalana.
Catalana.
Surrealista catalana. Total.
Bueno, ara, a més, finalment, el Tribunal Constitucional hi ha enviat pràcticament el cas de Catalunya a Estrasburg. Estrasburg o a Luxemburg?
No, a Estrasburg. Estrasburg.
Estrasburg.
Bueno, no, bueno, el Tribunal no. És l'afectat, el Jordi Turull. Que la seva sentència ja ha sortit, que per cert hi ha hagut dos magistrats que no han estat d'acord amb la sentència.
Bueno, intenten baixar del tramvia en marxa.
Sí, bueno, de moment hi ha dos que ja s'han enfrontat a el que és els poders fàctics doncs espanyols, dient que la sentència és desproporcionada, que el delicte de sedició no està ben aplicat, i bueno, una sèrie de coses que penso que el Tribunal Europeu, home, li donarà moltes pistes.
Que aquests
no?
Deuen tindre una capacitat de percepció més fina i veuen que el tribunal del que formen part possiblement sigui depurat a Europa i aquests han baixat en marxa. Bueno. És un símptoma.
Vinga, en tot cas, hi haurà govern, hi haurà abans eleccions?
Hi hauria d'haver
un moment, no.
Unes altres eleccions. No,
no, unes altres eleccions no. Jo crec que aquí ara els de Junts són els que estan fent una mica el ronso, però suposo que en totes les negociacions aquestes coses es tira i arronsa. Jo penso que Junts els interessa estar dintre el govern, encara que sigui... no sigui en majoria i sigui en minoria, però està, i no deixar, perquè han estat molts anys governant, i ara deixar el govern i passar a l'oposició no crec que els interessi. Per tant, jo crec que a Junts els interessa també estar dintre del govern i al final, doncs, quan arribi al límit, el 26 de maig crec que és, abans d'aquest dia, ja veureu com el dia 24 de maig o 25 de maig acabaran posant-se d'acord, estic sí, seguríssim, segur.
Però, Cristín, en casos de crisi a França, que no es triga tant a resoldre-les?
No, però és igual.
Els polítics són més executius?
Pot ser, sí. Però a França actualment hi ha molta crisi també, és molt complicat, eh?
És molt, molt. Complicat.
Però molt, eh?
Jo, però això no pot ser, vull dir, estem sense govern, Octavi. Un país es belluga per les decisions, hi ha els fons europeus per repartir, hi ha una sèrie de coses que és necessari que hi hagi un govern
que funcioni.
En aquest moment, amb economia. El problema que tenim tots ara és l'economia. I el govern necessita prendre mesures econòmiques. I no tenim govern.
No.
Sí, i l'estem pagant.
Però amb un govern de 4 anys, un mes més o un mes menys, no ve d'aquí.
No, Octavi, que no.
Treure...
Estan passant coses molt grosses i el capità del vaixell ha d'estar al pont de mando, de comandament. I en aquest moment no tenim.
A veure, el que sí que pagarem, no tothom, però molts vehicles, sobretot els vells, sí que ho pagaran. Aquesta nova taxa sobre el CO2, que és una taxa que recordem que no ve d'ara. Això va ser aprovat l'any 2017, s'havia d'implementar el 2018 i al final, per diverses qüestions, es van ajornant fins ara, que finalment a partir d'aquest mes de maig ja es fa efectiva i ja s'ha de pagar, per tant, aquesta taxa de diòxid de carboni, no? Per no contaminar el medi ambient.
No, contaminar seguirem contaminant igual.
Però pagarem. Llavors, amb els diners, el medi ambient no s'afecta, no?
Bueno, amb aquests diners, a lo millor arreglen les autopistes perquè els cotxes puguin circular.
No, suposo que això és una norma que ve d'Europa i que...
No, aquesta és catalana. A Espanya encara no hi és aquest impost.
Ah,
és
no?
Català.
Encara...
És local.
Bueno, suposo que és per incentivar que la gent es canviï el cotxe i agafi un cotxe més modern.
Però ara jo faig una petita reflexió. Va. Jo faig una petita reflexió. Qui més pagarà serà qui tingui cotxes més vells, que per tant es considera que contaminen més. No? Si són a més de gasoil, més encara que si fossin de benzina. Bueno, sí. D'acord. Qui més pagarà serà aquest grup de cotxes, no?
Sí.
Llavors... per tant, entenc que qui més pagarà també serà qui té menys poder adquisitiu, no?
Exactament.
Exactament. Per això van d'un cotxe
vell. Llavors, jo no sé, però alguna cosa falla en aquest país, perdoneu-me que us digui.
Clar, no podrà...
Alguna cosa falla. O sigui, per una banda s'estan donant ajudes a la gent que no pot menjar i per altra posen ara aquest impost, que no dic que no serveixi per res, no ho sé, tant de bo serveixi pel medi ambient, però penso que potser unes altres polítiques més educatives i menys sancionadores, perquè això és una sanció, que em perdonin.
Tenint en compte que quan tu vas comprar aquest cotxe era perfectament legal.
Sí,
vas
clar.
Comprar aquest cotxe, era perfectament legal. Tu no tens la culpa de que hagin anat canviant les legislacions. La teva obligació és mantindre'l en bones condicions i passar la ITV. Però si la passes, tu vas comprar un producte legal que va autoritzar el govern d'aquella època.
Exactament.
Clar, però gràcies a aquesta nova taxa, la Generalitat preveu recaptar els pròxims 2 anys uns 212 milions d'euros.
Clar,
ja està.
Això és tan absurd com el que passava a l'edat mitja, que anaven posant impostos i més impostos i més impostos sobre pagesos i de més, fins que apatava tot. Llavors es queixaven que guillotinaven el rei. Doncs ja està.
Clar.
Segons la teoria aquesta de la Sònia, és allò de dir, doncs els pobres que no tinguin cotxe, ja està. És això, no?
Clar, jo sé que sona molt exagerat el que estic dient, però és que jo ho veig així.
No,
jo ho veig així. Entenc que qui té un cotxe vell no és perquè vulgui, és perquè no té més remei que tenir-lo.
Exactament.
Llavors, si a sobre...
Lo confirmo.
Jo també tinc un cotxe vell.
Per cert, a partir d'avui a Sant Cugat comença la restricció també igual que a Barcelona, que no es pot, hi ha una àrea de baixes emissions igual que a Barcelona. O sigui, amb el meu cotxe no puc entrar ni a Barcelona ni a Sant Cugat ara, a partir d'avui.
No tens etiqueta verda ni groga?
No, què va. No.
Pues ja no pots entrar a Barcelona.
I todo son medidas así, de control, de prohibición, todo es así.
Sí.
¿Estás buscando respuestas diferentes y positivas? No.
No. El més fàcil és això, és dir, prohibido, i ja està.
Perquè ara entenc que les autopistes, per exemple, ja no pagarem, no, peatges?
Bueno, això és una història que també té miga, perquè seguríssim que pagarem, perquè ara ja estan dient que les autopistes s'han de mantenir, hi ha d'haver un manteniment. I a més a més, a tot arreu, a Suïssa, a Alemanya, a tot arreu es paguen les autopistes, perquè hi ha d'haver un manteniment. A més, hi ha una cosa molt curiosa ara, que és que els ajuntaments dels pobles per on passa l'autopista deixaran de cobrar a l'IBI. Molt curiós, eh? O sigui, hi ha més de 100 pobles a Catalunya que algun d'ells les seves finances cauran un 25%. Hi ha pobles que l'ingrés per IBI, perquè és que l'autopista que passa per un poble, per exemple, per aquí a Roda, també passa l'autopista. I el tram aquest d'autopista que passa per Roda paga un IBI, igual que nosaltres paguem per les nostres cases, no? Per tant, jo crec que Roda són entre 200.000 i 300.000 euros l'any el que paga autopistes als ajuntaments.
Sí. Però bueno, per Roda no representa tant com, per exemple, Cabra del Camp i aquests pobres petitets.
Exactament, perquè aquests pobles que tu acabes de dir, que tenen pressupostos d'un milió o un milió 500.000 euros, deixar de cobrar 300.000 euros és una quarta part del pressupost.
És enorme, llavors, enorme.
Els alcaldes diuen que hauran de deixar de fer coses de guarderies, coses per jubilats, coses que fan, que hauran de deixar de fer-les, perquè els ingressos hauran baixat moltíssim.
No, a més, el que és lògic, Octavi, també és que quan es van fer les autopistes ha passat per diferents legislacions, però va haver una època que la pròpia infraestructura la construïa l'Estat. Per exemple, jo recordo que el tros de l'AP7 eren diners que sortien de les nostres butxaques. I l'impost de circulació i l'impost dels carburants
va
pel manteniment de la xarxa.
Vinga, avui tots són bones notícies. Acabem també amb la trista notícia de la mort dels dos periodistes, de David Beriain i Roberto Fraile, assassinats, com bé sabeu, a Burkina Faso, mentre estaven treballant. No són els únics, Vull dir que l'any 2020 van ser assassinats 50 periodistes. 50 periodistes, sí.
És una feina de molt.
A tot el món, a tot el món, però vaja.
No, aquests nois a més s'arriscaven molt, perquè havien entrat a les guerrilles, havien entrat al narcotràfic a Colòmbia i a la frontera de Brasil i tal. Eren molt bons, molt bons.
I molt valientes.
Sí, molt bons.
Doncs,
admiro aquesta valentia, és increïble.
Un record.
A més, també tenim el Paquirrin, que ara estava a Nepal fent un reportatge.
Oi, Antoni, no té res a veure el Paquirrin
amb
el que estàvem parlant. Ara acabarem amb mal gust, de boca aquest programa d'avui. Mira, ho sento. Companys, ho deixem aquí. Tornem dilluns.
Bones notícies avui, no gaires.
Que tingueu molt bona setmana.
Molt bona setmana.
Adéu.
Adéu.